dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i això és, com no, Volta de Full. I és que ja ha tornat a passar, està passant un altre mes, no? Ja estem al mes d'abril, un mes boig, no? Quan el temps es refereix. No plou gaire, però bueno, l'altre dia ja va ploure una miqueta. Ja mos contentem, no, però bueno, és el que hi ha. També és el mes del llibre, més de les roses, de les flors. Així que avui comencem amb l'origen del mes d'abril, no? Que és el mes que estem. Abril és el quart mes de l'any julià i gregorià. I és un dels quatre mesos que tenen 30 dies. Abril era el segon mes de l'any en l'antic calendari romà abans que el rei Numa Pompili afegís gener i febrer cap allà als 700 abans de Crist. Abril és el mes de Sant Jordi. Comença el mateix dia de la setmana que juliol tots els anys i que gener els anys de traspàs. Abril acaba el mateix dia de la setmana que el desembre cada any. Però quin és l'origen? No se sap ben bé l'origen de la paraula abril. Té poc fonament etimològic, però s'ha volgut relacionar amb el verb aperire, obrir, per la suposada forma aperilis, associant-lo a que en aquest mes la primavera obre la terra, les flors, etc. També s'ha proposat com a origen el grec apros, escuma, arran de la forma aprilis. Aquest nom s'assembla a Afrodite, paraula grega que conté la paraula escuma i que significa Afrodita, el nom grec d'una de les deesses mitològiques que els romans anomenaven Venus. I quins són els refranys? Més o menys, tots els coneixem, quasi bé, no? Però el refrany sobre el mes d'abril hi ha abril finit, el camp florit. Abril tronat, bon any assegurat. Si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà. Oreneta primerenca, primavera calorenca. Si el dia 3 d'abril el cucut no fa piu-piu, o és mort, o és viu, o marca mal estiu. I ara anem també a les dites de Sant Jordi. Com no, no? Sant Jordi diu que per Sant Jordi espiga l'ordi, per Sant Marc espiga el blat. El bon pagès per Sant Jordi ja sap el que farà l'ordi. Sant Jordi ha arribat, surt la cuca del forat. Bé, i ara anem amb un relat que vaig trobar molt bonic, no? D'un avi que abraçava els nadons ingressats. Diu que a David Deutschmann el coneixien com l'avi de la UCI. El sobrenom li van posar per la seva tasca de voluntariat a un hospital infantil d'Atlanta, als Estats Units, on anava dos cops per setmana a fer companyia a nadons prematurs ingressats a la unitat de cures intensives. La història de Deutschmann es va fer coneguda fa més de 3 anys, gràcies a en Logan, un nen que aleshores només tenia 6 setmanes de vida. Cada nit, la seva mare havia de tornar a casa per cuidar-la a la seva filla gran i es veia obligada a deixar sol en Logan, que havia nascut a les 25 setmanes. Un matí, de tornada a l'hospital, la mare d'en Logan va trobar el seu fill als braços de David Deutschmann, que es va presentar a ell mateix com l'avi de la UCI. Meravellada, la mare va fer-li una foto. La imatge d'aquell senyor mig somrient a la càmera, acomboiant un noi, un Logan, que amb prou feines feia com el seu avantbraç i dorm amb les vies respiratòries que li surten del nas, va començar a córrer amunt i avall. Nascut l'any 1934 al barri del Bronx, a Nova York, Deutschmann va estar 2 anys a l'exèrcit i, casat i amb 2 filles, va traslladar-se a Atlanta. Durant 4 dècades, pràcticament tota la seva carrera professional va treballar a la secció de vendes internacionals d'una empresa de roba íntima femenina de la qual va arribar a ser vicepresident. I ha jubilat, un dia tenia hora al metge i sortint va aturar-se a l'edifici contigu, l'Hospital Children Hatchcar. Va explicar a recepció que tenia ganes de fer de voluntari a l'hospital, de fer alguna cosa amb els nens, i allà va començar tot. Cada dimarts anava a la unitat de neonatals i cada dijous feia el mateix a la unitat de pediatria. S'estava una estona amb els infants que no tenien familiars acompanyant-los. Els abraçava i els bressolava. A vegades en vomiten, a vegades morinen, però és genial, deia descrivint la seva tasca a l'hospital. Amb la trajectòria professional acabada, podria haver-se quedat a casa i gaudir d'una jubilació daurada. Pues no ho va fer. Va voler dedicar una part del seu temps als altres i va decidir que li tocava ajudar els més febles mentre encara podia. La seva família ha explicat que Deutschmann deia que aquelles tardes li causaven molts més beneficis a ell que no pas als nadons. I les infermeres expliquen que no es recorden haver vist mai un nadó plorant als braços de l'avi David. Però, més enllà del gest carinyós, el voluntariat de Deutschmann tenia un impacte científic. Els estudis assenyalen que per als nadons nascuts abans de la setmana 37, les cures i els contactes cos a cos no només els ajuden a desenvolupar-se, sinó que també els aporten millores emocionalment i psicosocial. Durant 14 anys, són incontables les criatures que Deutschmann va abraçar i bressolar. Quan li van diagnosticar càncer de pàncreas, alguns d'ells, ja una mica més crescudets, van voler dir adeu a l'home que els havia fet companyia durant tantes tardes. Amb les visites prohibides a causa de la pandèmia, l'hospital va organitzar una caravana de cotxes fins a la casa de Deutschmann. I des de fora, els crits d'ànim i els clàxons sonant van acomiadar l'avi de les UCI. 17 dies després que li diagnostiquessin el càncer, va morir. I aquesta és la història de l'avi que abraçava els nadons.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your knock.
Bé, i ara passem a la cuina, no? Passem a la cuina perquè amb l'arribada del mes d'abril no estrenem només un mes nou, no som a la meitat, quasi bé ja més, una mica més, sinó també una estació nova. Per fi es desplega la primavera i ja podem començar a retrobar-nos amb les nostres delicioses fruites, que comencen a aparèixer per refrescar-nos i aportar-nos tots els seus nutrients durant els propers mesos. L'horta es torna més abundant, diversa i acolorida durant aquesta època de l'any. Diem adeu a les hortalisses calòriques de l'hivern i deixem les coccions més llargues per buscar una cuina més lleugera i incorporar els crus. Arriben les primeres maduixes, riques en vitamina C, un nutrient molt necessari per suportar els alts i baixos immunològics de la primavera. Les cireres també fan la seva aparició i s'incorporen a la cuina en salses, gazpachos i pastissos. Trobem al mercat fulles amargues del tipus creixents, endívies, espinacs i és temporada alta d'espàrrecs. Són verdures que resulten perfectes per a una neteja del fetge i ajudar a depurar el nostre organisme. Les mongetes tendres, pèsols i faves també estan al seu millor moment i són ingredients fantàstics per gaudir del seu exquisit sabor i aprofitar la seva dolçor per apropar aquestes hortalisses als més petits. Una perfecta opció gastronòmica d'aquesta temporada en què alleugerim les receptes és combinar el gran ventall de les hortalisses de primavera amb peixos de la costa catalana, com la sèpia, cloïsses, rap, lluç, musclos, etc. I ara et proposo uns seitons fregits amb vi blanc. Des de l'abril fins al juny és l'època idònia per portar el seitó a la taula. Aquesta recepta és senzilla de preparar, ja que fregeixen els seitons en oli calent i els ja fregeixes i vi blanc perquè li doni el seu toc característic. I què necessitem per a 4 persones? Doncs uns 16 seitons frescos grossets, 2 grans d'all, 3 fulles de julivert, un bitxo, una miqueta picantó, una copeta de vi blanc, un got de brou de peix, oli d'oliva, i la preparació és senzilla. Neteja els seitons, retirant el cap, la panxa, l'espina, deixa els dos lloms junts en forma de papallona. S'escalfa una mica d'oli d'oliva en una cassola, si pot ser de fang millor, s'hi dauren els alls laminats i el bitxo. S'afegeixi els seitons abans que l'all es dauri massa. Deixa'ls fregir a foc mitjà només un minut. S'afegeix el julivert picat i després el vi blanc i es deixa que s'evapori l'alcohol. Afegeix el brou de peix i es deixa bullir uns 2 minuts. Se serveixen els seitons fregits en un plat una mica calent. És fàcil de fer, no? I bon profit.
Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me, and I know I sent you flowers, did you even care?
Bé, i ara anem amb un relat perquè és el mes dels llibres, el mes de les lletres, el mes de que d'aprenem, no? Aquí he trobat un relat, un petit relat, no? Molt bonic, que es diu Aprenent de poeta. I diu així: sento neguit perquè em manquen paraules que diguin ben precís el que vull dir. Talment fotografies del meu dins. No les puc pas haver, sol les albiro, enllà del meu abast, del tot enllà. Quan escolto la veu dels bons poetes en el dir ric i escaient del rapsoder, els missatges s'enlairen com un vent, ara amb força gran, ara amb gran dolcesa. Volen molt alt els mots de plomes sàvies. Em sé petit i les portes em tanquen amb forrellats impossibles d'obrir. No sé què fer, no sé on viu la destresa per fer del vers pinzells de bon pintor. Bé, i ara anem a la diada, com no pot ser parlar de la diada de Sant Jordi, no? Diada del 23 d'abril, La Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, és una festa que amb els anys ha adquirit un to reivindicatiu de la cultura catalana. Per això, molts balcons de moltes ciutats també comencen ja a s'engalanen amb la senyera, com passa amb dates assenyalades en tot el país. Els elements centrals de la celebració són la cultura i l'amor, representats amb el llibre i la rosa. Per Sant Jordi és habitual de trobar llibres en totes les llengües que es parlen a Catalunya, però hi ha moltes parades especialitzades en el llibre en català, perquè és considerat un dia de promoció i defensa de la cultura i la llengua catalanes. La festa de Sant Jordi es celebra a tot el país el 23 d'abril, dia en què es va morir el cavaller Jordi. El sant, que restava sota les ordres de l'emperador Dioclecià, es va negar a seguir l'ordre de perseguir els cristians, per la qual cosa va ser martiritzat i decapitat. Molt aviat el començaven a venerar com a màrtir i de seguida aparegueren històries fantàstiques lligades a la seva figura. El culte a Sant Jordi es va estendre plenament a tots els països catalans durant l'edat mitjana, perquè per bé que al segle VIII ja n'hi havia devoció. Des de l'any 1456 és el patró oficial de Catalunya. Tot i que la festa se celebrava amb més intensitat o menys des del segle XVI, és a finals del XIX, amb el moviment polític i cultural de la Renaixença, quan s'instaura Sant Jordi com la diada patriòtica, cívica i cultural més celebrada de Barcelona i arreu de Catalunya. Els seus orígens és del segle XV, perquè ja es feia a Barcelona una fira de roses amb motiu de Sant Jordi. Hi acudien sobretot nuvis, promesos i matrimonis joves. I això fa pensar que el costum de regalar una rosa té l'origen en aquesta festa que se celebrava al Palau de la Generalitat. D'una altra banda, l'origen de la diada associada al llibre el situem als anys 20 del segle passat, quan l'escriptor valencià Vicent Clavel i Andrés, director de l'editorial Cervantes, va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona i al Gremi d'Editors i Llibreters de fer una festa per a promoure el llibre a Catalunya. La data triada fou el 7 d'octubre del 1927. En 1929, durant l'Exposició Internacional de Barcelona, els llibreters van decidir d'organitzar-se i sortir al carrer a muntar paradetes per presentar novetats i fomentar la lectura. La iniciativa va tenir tant d'èxit que es decidí de canviar la data i establir com a dia del llibre el 23 d'abril, data que coincideix amb la mort de dos grans autors de la història de la literatura, Cervantes i Shakespeare. Ja de bon començament, la festa va contribuir a donar un impuls fort a la producció editorial catalana i encara avui conserva aquesta essència. I ha estat tan gran la transcendència de la Diada catalana que el 1995 la Conferència General de la UNESCO va declarar el 23 d'abril Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor. Thank you. Bé, ja que parlem de Sant Jordi, ara venen els poemes, eh? Ara venen els poemes de Sant Jordi i tot. Perquè és que ha de ser així, que si no, no malament, no? Hi ha un poema aquí molt, molt bonic de Joan Maragall, no?, que es diu La Diada de Sant Jordi. I diu així. La Diada de Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que en fan els aires i les veus que es van pel vent. Sant Jordi mata l'aranya. L'aranya que ell va matar tenia molt mala bava, teranyinava les flors i s'enxuclava la flaira. I el mes d'abril era trist i els nens i les nenes ploraven. Quan el sant hagué passat, tot jardí se retornava, però cada any per Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que en fan els aires. Hi ha un altre poema que es diu Poema d'amor a un llibre, que és d'Isabel Barriel, i diu així. Als teus fulls hi ha la natura i els teus peus han trepitjat els camins de la cultura. Si puges, t'abraçaria i un ventet del teu alè el cervell enguariria. Tens la veu que macarona i quan parles la dolçor em du al cor l'enhorabona. No t'amaguis entre els altres, que el teu flaire ja m'arriba. Jo conec la teva vida i t'estimo pels fulls plens de tristor, llum o alegria, de tresors i de secrets, de saviesa d'altres temps. Hi ha un altre que hi diu Sant Jordi triomfal, que és de Montserrat Casanoves. Quan la primavera arriba, les flors comencen a viure. Quan la primavera se'n va, les flors comencen a plorar. Triomfal com sempre, Sant Jordi ja és aquí, per rescatar la princesa embolcallada amb llesamí. El drac ferotge no la vol deixar anar, però la bondat és més forta i així combat la maldat. Les roses li neixen del fons del seu cor i així és com la salva del ferotge drac groc. La rosa és el símbol de l'amor pur i honest i el llibre és cultura perquè ens ensenya allò que no sabem. La diada és molt bonica, és la nostra manera de fer i la senyera ens indica allò que tots volem ser. I ara una altra de Feliç Dia de Sant Jordi. Baba de Sant Jordi és això, eh? L'he trobat un munt, però us ho dic així, els que més m'han agradat, no? I Feliç Dia de Sant Jordi, que és de Joana Raspall. I diu així. Feliç dia a totes les princeses que volen muntar a cavall, que no esperen avorridament a ser salvades i és que es mengen a queixalades la rosa de massapà. Feliç dia a tots els cavallers que saben més i que volen més que tacar-se de sang, que són creatius i nobles amb si mateixos i és que es deixen salvar quan els fa falta. Feliç dia a tots els dracs que lluiten per trobar el seu lloc al món, que repten els prejudicis del seu entorn per a redescobrir-se i oferir tot el que duen a dins. Feliç dia a totes les persones que gaudint de qui són i d'on venen segueixen obertes a pensar en gran i en veu alta el lloc cap on volen anar. Stop. Bé, i no me puc, no ens podem oblidar de la Mare Déu de Montserrat, que tots són Sant Jordi, són llibres, són roses, però i la patrona de Catalunya? Jo sempre la reivindico perquè jo em dic Montserrat, no? I és la patrona de Catalunya, i és el dia 27, i queda com una miqueta raconada, no? Així que també li vull dedicar poemes, no? Uns poemes que n'hi ha un aquí que és molt maco, que és de Maria Villangómez, que diu així, i està dedicat a la Verge de Montserrat, patrona de Catalunya, que també és aquest mes d'abril, el dia 27, perquè se'ns va una miqueta tot, no? I diu així, ja vos, a mitjan camí, de la vostra glòria encesa i del nostre món mesquí, ja la vostra reialesa, dolça, a mig aire suspesa i vinclada cap a mi, ja vell el vostre palau, núvols en cara de roca, terra però ja en el blau. El tret curt, la força poca, gairebé el meu cor ja us toca i quieta us esperau. Morena, talment del món i deu ser sol i el seu aire. Els vostres peus aquí són, però el vostre vol no gaire. Sobre Montserrat cantaire, parlau d'un regne pregon. De sobte, el cel cristal·lí, el seu rostre brut de terra, aixecava, fragarí. El meu esguard ja no serra, si us veig, vella, en l'altra serra, i vinclada cap a mi. I hi ha un altre, que és un fragment de Joana Raspall, que diu així. El vostre nom, unit al nom de la muntanya, ajunta cel i terra al cor dels catalans. I tots creixem, pastats a la mateixa entranya, per un destí comú que forgen vostres mans. Teniu l'etern valor d'un símbol sense tara, perennement dreçat al terme del camí. L'angoixa té consol quan veu en vos la mare. La ment, si ho cerca, rep esclats del flam diví. El braç és més forçut per conrear la terra, si sap que sou senyora de la nostra heretat, i el pit és més ardit per defensar la serra, si us té com a regni, com a regina de tot el principat. I un de Joan Fuster que diu, només la pedra i encara un dolç límit per al cor, només allò que no mor, i la vida fent-s'hi clara. Ara la rosa es declara, prorrompuda i virginal, com un fragment d'alegria. No hem donat segles, Maria, i dins la calma reial, l'enyorança en descobria. I l'últim, que també és un fragment, que és de Tomàs Garcés, que diu, una muntanya es priva els meus camins corona, trencada la carena cap a l'avenc de valla, com una paret llisa i grisa l'espadat, i l'enyorança meva, la vostra imatge, talla, Mare de Déu de Catalunya, Verge de Montserrat. En degotalls de roca, la meva set som mia, pel boig lluent de l'eixo i per la balma freda. En el migdia crema, roent el camp de blat, un corriol voldria, dret a la vostra cleda. Mare de Catalunya, Verge de Montserrat, a la cluïlla nua, per dir el que guanyava, parracs a cada espina i torno amb les mans buides.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other.
Bé, i ja vaig acabant, eh? Vaig acabant amb aquestes frases que a vegades pues, donen que pensar, a vegades que no s'entenen massa i a vegades s'entenen més, i sempre hi ha alguna cosa per descobrir, no? Hi ha alguna cosa per reflexionar, no? Diu que la soledat és perillosa, és addictiva. Un cop t'adones quanta pau hi ha dins d'ella, ja no vols bregar mai més amb la gent. On la força destrueix, la bondat esculpeix. El temps només enterra el que el cor ja ha donat abans per mort. No es pot trobar la felicitat al mateix lloc on la vas perdre. Valent el que abraça sabent que tard o d'hora haurà de deixar anar. Digues el que sents, o aquests silencis et faran mal tota la vida. Abans de jutjar massa duresa les accions del teu passat, recorda que llavors no sabies el que ara saps. Els bons moments cal construir-los, perquè els dolents ja venen sols. Comença per fer el que sigui necessari, després fes el que sigui possible i sobtadament estaràs fent l'impossible. Sempre hi ha conflictes, no tracteu d'evitar-los, sinó d'entendre'ls. Només hi ha dos dies a l'any en què no es pot fer res. Un es diu ahir, l'altre es diu demà. Per tant, avui és el dia ideal per estimar, creure, fer i principalment viure. Qui viatja amb massa pressa perd l'essència del viatge. El que domina als altres és fort. El que es domina a si mateix és poderós. Ningú pot fer que et sentis inferior si tu no ho permets. L'esperança és donar el primer pas esperant que Déu posi el camí. Tot viatge comença amb un comiat i també amb una esperança. En aquesta vida només hi ha una única cosa que sempre hem de tenir i una única cosa que mai podem perdre, l'esperança, i d'això ens nodrim. Recorda sempre que quan la soledat truqui a la teva porta, sempre tindràs l'esperança esperant-te fora. Recorda que la vida sempre es presenta vestida d'esperança a tots qui la reben vestits d'entusiasme. M'agrada l'esperança, bàsicament perquè és un estat d'ànim tan tossut com jo. Si alguna cosa he après en aquesta vida és que els errors acaben sent ensenyança i que els problemes acaben sent això, doncs esperança. Quan la vida et sigui dolça, somriu i dona gràcies. Quan la vida et sigui amarga, dona gràcies també. Tingues esperança i creix. Cap esperança és massa petita, ni cap somni massa gran. Tingues esperança. Si alguna cosa val la pena, doncs insisteix.